Parlam d'arqueologia, perquè el Consell Institut Internacional de Recerques Prehistòriques de Cantàbria signaven dies enrere un acord de col·laboració per al desenvolupament d'actuacions per a impulsar la recerca de l'arqueologia prehistòrica a la nostra illa. L'acord empara un projecte sobre l'arqueologia de la mort i la paleogenètica de les comunitats prehistòriques de Formentera en el marc de les poblacions del Mediterrani Occidental de l'edat de bronze. El projecte preveu la continuació de les excavacions en el jaciment de la cova 127 i tasques de restauració en el jaciment d'Escap de Barberia 2. Els treballs seran duts a terme per un equip científic i coordinat pel doctor Edgar Camarós, amb qui parlem tot seguit per conèixer més de prop com es desenvoluparà aquest projecte. Molt bon dia, Edgar Camarós, ben tornat a Ràdio Illa.
Hola, molt bon dia, moltíssimes gràcies. Molt contents de tornar aquí a ser amb vosaltres.
Doncs també contents de poder fer una, diguem-ne, una mirada científica i autoritzada al nostre passat. Primer de tot, situem-nos un poquet. L'edat de bronze, de quan estaríem parlant?
Sí, estem parlant aquí a l'illa de fa uns 4.000 anys.
4.000 anys, d'acord. Llavors estaríem parlant, no sé si m'aventuro massa, en l'època, diguem-ne, en què està xifrada, està datada, per exemple, el jaciment megalític de Canacosta?
Sí, exactament. De fet, les restes humanes de Canacosta són contemporànies també a les restes humanes que tenim a la cova 127. Els dos són restes arqueològiques de l'edat del bronze de fa gairebé uns 4.000 anys. De fet, són les restes més antigues que tenim aquí a Formentera, les primeres evidències de quan l'illa es va colonitzar.
Bé, llavors ara anem a pams, perquè diguem-ne que vosaltres heu focalitzat la vostra investigació tant al jaciment d'Escap de Barberia 2 com a aquesta cova anomenada 127, una cova de la Mola. Posem-nos al dia, què sabem ja de les campanyes anteriors d'aquesta cova 127 de la Mola?
Sí, quan vam acabar la campanya fa uns 2 anys, vam començar a obrir una sèrie de línies d'investigació que tenien a veure amb la paleogenètica, amb com eren aquestes primeres poblacions prehistòriques de Formentera, i hem començat a esbrinar coses que fins ara no se sabien, com per exemple que hi ha l'origen genètic d'aquestes primeres poblacions, que es relaciona fins i tot amb restes humanes de l'estepa, encara que segurament tot sembla que els primers habitants de Formentera venen també de la península, les enfermetats que tenia aquesta gent, i això ens ha motivat a tornar a venir a Formentera per excavar aquesta cova, acabar d'excavar la cova, a veure si trobem més restes humanes i donem resposta a les noves preguntes que se'ns han plantejat al llarg dels anys.
De moment, amb les restes humanes que fins ara s'han trobat a la cova 127, bé, què es va trobar i què ens han dit aquelles restes humanes?
No sé si us en recordeu que quan vam trobar la cova 127 el 2014 i en els anys que van venir després, vam poder parlar de que hi havia una morta a la cova de 127. I a mesura que hem anat analitzant també totes aquelles restes que van anar sortint, ara ja no només sabem que hi ha una morta, sinó que hi ha també dos individus més. Dos individus més.
Adults.
No, infantils. Un infantil i un altre subadult. Això vol dir un adolescent.
Sí.
Aleshores, clar, tenim molt interès a saber si aquesta morta potser estava acompanyada dels seus fills, de familiars, per esbrinar també quin tipus de ritual funerari està vinculat amb aquestes poblacions prehistòriques. I tot això, doncs també hem anat trobant botons, i ara sabem que aquestes persones van ser enterrades vestides amb un aixovar, que és d'alguna manera són com ofrenes que els hi posaven aquests morts, ofrenes com, per exemple, bols ceràmics.
Doctor Camarós?
Digui'm.
Ah, no, perdoni, és que per un moment em havia pensat que l'havia perdut. I al respecte dels seus costums o hàbits, eren ramaders, agricultors, recol·lectors, eren vegetarians, menjaven peix, menjaven carn, es barallaven?
Doncs mira, nosaltres sempre havíem pensat, de fet, quan hem excavat en Escap, hem trobat moltíssimes restes de petxines, restes de malacofauna, és a dir, que aquesta gent sí que recollia molts recursos marins.
Sí.
Però, en canvi, quan hem analitzat les restes humanes per veure quina dieta tenia, que això es pot fer a partir d'una tècnica que es diu d'una anàlisi d'isòtops, hem vist que gairebé no hi ha aportació marina a la seva dieta.
Caram.
Amb la qual cosa, aquesta gent era bàsicament ramadera i agricultora també. Agricultora, bàsicament, cultivant cereal, i entre aquestes restes hem trobat fins i tot mill. El mill era un recurs molt habitual també en l'illa de Formentera.
I aquella pregunta que li feia, si es barallaven o si hi ha algun tipus de restes o d'indicis que ens facin pensar que eren un poble guerrer, no sé si entre ells o cap algun enemic exterior.
Doncs de moment això encara no ho sabem, però sí que és molt interessant, per exemple, veure que en el mateix moment, en l'illa de Formentera, que és molt petita, òbviament, hi ha dos costums, dues maneres d'enterrar-se diferents. Per una banda, veiem que hi ha un ritual funerari que consisteix en enterrar-se a les coves, i per altra banda, en el mateix moment, hi ha un ritual funerari que consisteix a enterrar-se a Can Acosta, perquè tots sabeu que Can Acosta és un megalit funerari. Aleshores, per nosaltres és molt interessant entendre per què potser hi ha aquestes diferències en el mateix moment. Estem parlant de dos grups diferents, estem parlant de dues classes socials diferents en els quals se'ls permet enterrar-se en un megalit, en un mausoleu, per dir-ho així, un mausoleu prehistòric, i d'altres enterrar-se en una cova. El que no tenim de moment són restes humanes amb evidències de traumatisme, que això seria l'evidència directa de que hi ha hagut conflictes intergrupals, interpersonals, en aquest moment de l'edat del bronze, que sabem que és un moment de conflicte en altres llocs de la península i d'Europa. Per això també trobar més restes humanes ens permetria donar resposta a si en aquest moment de tanta conflicte en el Mediterrani ho podem veure també a l'illa de Formentera, on els recursos són escassos i potser hi havia conflictes, doncs, per exemple, per un recurs clau per la supervivència a l'illa, que seria l'aigua.
Clar. Per què la cova 127? Per què creu que es va triar aquesta ubicació? No sé si pensant que era un poc remota, no? En una cova, una penya, mitjanament inaccessible, a la mola...
Precisament això segurament és el que buscaven. A l'edat del bronze de les Balears no és estrany trobar coves sepulcrals localitzades en els penya-segats. Tenim l'exemple de la cova d'Espàs, per exemple, a Menorca, sí. La cova d'Escàrrits, es Mussol, que estan llocs inaccessibles on porten els morts, doncs, despenjant-los a través dels penya-segats, on segurament busquen aquests llocs per enterrar a la seva gent, llocs inaccessibles on generen aquestes necròpolis que segurament separa una mica el món dels vius del món dels morts. Però, per contra, després tenim un moment com Can Acosta, que és absolutament el contrari, que és la visualització de la mort. Llavors, per això és tan interessant aquesta dualitat aquí a Formentera.
Pel que fa a aquelles preguntes que esperen, no sé si respondre o començar a respondre amb aquestes noves investigacions al jaciment de la cova 127, quines són, quines respostes esperen obtenir?
Nosaltres ara estem molt centrats en la recuperació de restes humanes per entendre, primer, qüestions de les pràctiques funeràries, com serien aquestes pràctiques funeràries, què feien amb els morts i com gestionaven la mort aquesta gent de fa uns 4.000 anys, i després, a través d'aquestes restes humanes, poder analitzar genèticament els ossos per esbrinar orígens, aquests enterraments estan relacionats amb la mateixa família, comparar-les amb les restes humanes que hi ha a Can Acosta per veure quina relació filogenètica hi ha, enfermetats, dieta, costums, fins i tot estrès en el treball que podem veure a través de les restes humanes. Fins i tot penseu que el nivell de detall avui en dia que podem saber a través de les restes humanes és impressionant, perquè quan agafem una dent, el microdesgast que hi ha a la dent, a través del que mengen, podem esbrinar aquí fins i tot que eren grans consumidors de cereals.
Caram, doctor Camaró, sí que parlen els morts, no?
Els morts parlen moltíssims, el que passa que s'ha de saber llegir a través de les restes humanes què és el que ens diuen, i això és el que fem nosaltres a través d'un projecte multidisciplinar on tenim moltíssima gent especialitzada en coses que a vegades semblen a ciència-ficció, com per exemple estudiar el sarro de les dents, perquè quan estudies el sarro de les dents podem recuperar una cosa que se'n diu fitòlit, que són unes parts cristal·lines de les plantes, i a partir d'aquí podem saber quins vegetals menjaven i de pas esbrinar també quin tipus de plantes hi havia a la illa.
En aquesta campanya també posareu el focus en la investigació del jaciment d'Escap de Barberia 2. En aquest cas, què és el que cercau allà?
aquí el que s'està fent és un projecte de restauració i en aquest moment, si no us fa res, us passaré al doctor Pau Sureda, que és codirector del projecte, i ell us explicarà molt millor el que s'està fent en ESCAP en relació amb la restauració d'aquests jaciments.
Molt bé, senyor Camarós. De totes formes, abans d'acomiadar-lo, senyor Camarós, un parell de coses. Només comentar, i perquè l'audiència ho sàpiga, que a partir d'ara, entre les 9:50 i les 10 cada dia, els hi farem una cridada i ens posaran un poc al dia de com van aquestes investigacions. Això, quants dies estaran fent aquest treball de camp aquí a Formentera?
Sí, aquí estarem excavant la cova uns 15 dies i la restauració durarà unes 3 setmanes.
Molt bé.
I esperem que amb aquesta connexió que fem doncs, podeu viure una mica de primera mà la nostra exploració arqueològica, us anirem explicant com avancen els treballs i després, si algú té algun interès molt gran, fins i tot tenim un Facebook, que si ens voleu deixar preguntes allà, les podem contestar també a través d'aquesta connexió. La idea és que visqueu també en directe i de primera mà com nosaltres estem fent aquest treball aquí a Formentera.
Serà un seguiment apassionant, doctor Camarós. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Va, i saludarem ara en Pau Sureda, a Eivissenc, ja el coneixereu, llicenciat en Història, màster en Arqueologia Prehistòrica i també doctor en Història. Pau Sureda, molt bon dia, ben tornat a Ràdio Illa.
Hola, Pepo, què tal? Bon dia.
Molt bé, content de xerrar de nou amb tu. Explica'm-nos un poc què és el que fareu a ESCAP de Barberia 2. Quines són les preguntes que buscareu respondre?
Sí, a ESCAP de Barberia 2, com sabeu, és un projecte que fa ja gairebé 8 anys que vàrem començar, un dels jaciments més grans i més ben preservats de la prehistòria aquí a Formentera. I allà el que tenim és un poblat de l'edat del bronze, que en el qual doncs venim investigant bàsicament com vivia la gent a la prehistòria, és a dir, com eren les seves cases, què feien el seu dia a dia, quins eren els aliments que treballaven, com els consumien, com s'organitzaven per fer les feines, diguem, de cada dia. I paral·lelament a totes aquestes preguntes científiques, el que nosaltres des del projecte hem sempre tingut com una prioritat ha estat el fet de consolidar, restaurar i posar en valor el jaciment perquè en un moment a curt termini doncs, sigui plenament visitable, estigui musealitzat i sigui un lloc doncs, que pugui gaudir la ciutadania de Formentera i també els turistes que ens visiten doncs, al llarg de l'any. Vull dir que sigui un recurs de primer ordre en l'àmbit cultural de l'illa.
Pel que fa al primer apartat de la teva explicació, Pau, què sabem de com vivien o de què estaven fetes les seves cases, la seva dieta, tot això dels formenterers de fa 4.000 anys a l'edat de bronze?
Doncs mira, les cases d'aquesta gent, dels formenterers de l'edat del bronze, tenen un tret particular que és compartit a totes les Balears, que és que són cases en forma de nau invertida i per això se'ls diuen naviformes, perquè són cases i sí que tenen com a forma de barco.
Sí.
Saps? Fan com una proa i llavors tenen una banda, diguem, més oberta per la qual s'accediria en aquest espai. Dins d'aquest espai hi trobem també una llar de foc central, que seria el nucli de les activitats domèstiques de tota aquesta gent, és a dir, on la gent pues, processaria els aliments, on segurament menjarien i també on descansaven al voltant d'aquesta llar.
Aquesta casa naviforme és de pedra seca o...?
Són de pedra seca, sí, sí. Tenien segurament... Bueno, segurament no. Tenen unes pedres molt més grans a la part exterior que es clavaven més o menys, si teniu en ment Can Acosta, doncs són pedres que es clavaven així en vertical.
I tant.
En forma d'ortostat. I llavors a la cara interna del mur tenien pedres més petites. Aleshores tenia una certa monumentalitat vist des de fora. Hi havia com una paret que potser tenia uns 3 metres d'alçat que a poc anava aproximant les filades i llavors el sostre es cobria doncs, amb matèria vegetal. I era tot en sec.
Bé, i pel que comentàvem abans de restaurar aquest espai perquè, diguem-ne, sigui més digne per el seu estudi i també per la seva visita, què necessiten aquests jaciments d'ESCAP? I estaríem parlant de que aquesta restauració s'hauria de fer només al 2 o també a l'1?
Bueno, estem El restaurant El Jaciment el venim restaurant pràcticament des de 2015. El que passa és que és una extensió d'uns 1.500 metres quadrats. Aleshores ho hem anat fent doncs, per fases. Ara hem restaurat una habitació, ara l'any següent hem fet una altra i hem anat avançant. Ara jo crec que tenim al voltant del 60% de cap de barberia 2 ja completament restaurat. Aleshores la idea d'aquest projecte és continuar amb aquestes tasques de restauració, de manera que jo crec que en 2-3 anys puguem tenir tot el jaciment completament restaurat i aleshores llest per implementar-hi doncs, tota una sèrie de panells informatius, senyalètica, crear una ruta i aleshores tenir un jaciment musealitzat, completament musealitzat, que és l'objectiu final del projecte.
Bé, en tot cas, hem entès, Pau, que avui és el dia d'anar cap a la Cova 127, no per això?
Exactament, sí. Bé. Sí.
I com ho feu? Sou molts els que aneu a fer l'expedició? Com va aquesta tasca, el vostre dia a dia, diguem-ne, ficats en una cova a la Mola?
Bé, no som molts, sobretot pel tema Covid enguany del grup és reduït. El que sí que, com que la cova és petita i només hi poden treballar unes 3 o 4 persones, el que fem és que anem un grup, això, de 3 o 4 persones a la cova, i la resta ens quedem organitzant coses al laboratori o anem a cap de barberia a preparar també les primeres tasques prèvies per la restauració. Segurament la segona setmana ja ens dividirem completament en dos grups. Un grup que anirà sempre al jaciment a cap de barberia i un altre que anirà sempre a la cova.
Bé. I escolta'm, la tasca a la cova ben bé que, en què consisteix? Anar excavant, però clar, amb molta cura, no? No aneu a piquipala, diguem-ne.
No, clar, és una metodologia molt, molt curosa, perquè pensa que en qualsevol moment pot aparèixer una resta humana en connexió anatòmica. Aleshores s'ha d'anar retirant tot el sediment d'una manera molt meticulosa, que després es guarda el sediment i el netegem i el triem de manera doncs, molt conscienciada, mirant ben bé, separant les pedres de petites denes de collar o altres fragments ossis que hi pugui haver entre el sediment que no haguem vist a primera vista. Vull dir que tot el sediment acaba passant per un sedàs, per dir-ho així, es neteja i es tria ben bé el que pot ser d'interès arqueològic de lo que no.
Clar, això que us fa avançar, no sé, un metre quadrat a la setmana o com, no sé com ho comptabilitzeu?
Pues complicat de comptabilitzar perquè, com et deies, depèn molt de lo que va sortint. És a dir, hi ha potser nivells que són més estèrils, que nosaltres veiem que no tenen gairebé material i aleshores podem avançar una miqueta més ràpid, però en altres moments, doncs, per exemple, quan va sortir el crani que us varen portar fa uns anys, que va sortir més o menys en connexió amb 3 o 4 restes òssies més, doncs vàrem anar més a poc, perquè havíem de veure com estaven connectats els ossos entre si, si tenien alguna altra connexió que era necessària observar, aquest tipus de coses.
Déu-n'hi-do. I escolta'm, a la cova, les condicions, què tal? Humitat, fred, foscor, has d'estar ajupit, com va la cosa?
És incòmode pel tema de l'alçada. És una cova estreta que al final doncs, treballem gairebé de genolls i en algunes bandes és bastant poc alta. És a dir, que no ens podem tampoc erguir i relaxar una mica l'esquena. Per això només hi anem al matí, aleshores es fa més bo de dur. Vull dir, no hi estem tampoc tot el dia ja ficats.
Sí, sí. Déu-n'hi-do, jo de totes formes, Pau, des de la ignorància, em faig creus com una resta humana pot aguantar 4.000 anys. Tu, Déu-n'hi-do.
Sí, sí, bueno, i això és relativament poc. Vull dir, hi ha gent que estudia restes humanes que tenen, pues això, centenars de milers d'anys i encara es conserven. L'excepcionalitat de les coves és que les condicions són molt estables i això en determinats casos permet doncs, que les restes orgàniques es preservin molt i molt bé.
Pau Sureda, doctor en història, doncs bé, serà aquesta setmana juntament amb el doctor Camarós doncs, fent aquestes investigacions al jaciment d'Escap de Barberia 2 i també la cova 127 de la Mola. Estarem molt pendents amb aquestes connexions diàries amb la Ràdio Pública de Formentera d'aquest treball apassionant que ens fa mirar enrere 4.000 anys. Déu-n'hi-do. Pau, molta sort i gràcies.
Gràcies.